Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Deixeu-me fer una posada en llibertat a Lleida d'aquest agressor sexual reincident, que no està rehabilitat, com és òbvia, fet saltar totes les alarmes. Saludem el catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona, Antoni Andrés Pueyo, director del Màster en Psicologia Criminal i Forense. Bon dia i moltes gràcies, professor.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Què falla el sistema penitenciari català perquè algú que s'ha passat 15 anys tancat a la presó en surti sense estar rehabilitat?
Bueno, a veure si sóc capaç de resumir-ho breument, perquè presentar-ho així simplement és perquè us heu, i perdoneu-me el tuteig, us heu fixat només en la part més negativa de tot. És a dir, diàriament surten agressors sexuals que han estat a la presó i altres tipus de delinqüents que no tenen ni aquest risc, alguns d'ells estan rehabilitats. Llavors, clar, l'alarma, com és natural, sorgeix quan hi ha un fet que destaca sobretot aquests, que és el que ara, desgraciadament, no he pogut sentir la tertúlia, però és el que preocupa, perquè la combinació d'alt risc de reincidència i un fracàs en la rehabilitació sembla com la tormenta perfecta.
Clar.
I no és ben bé així, eh? La veritat és que podem estar molt preocupats, però en general això no és una garantia de que aquest senyor tornarà a fer els delictes pels quals ha estat a la presó. És probable que ho faci, però no és molt segur i, per supost, ningú pot anticipar que això passarà.
Com a psicòleg, em sabria explicar com funciona la ment d'un agressor sexual que no aconsegueix o que li costa molt rehabilitar-se?
Normalment, i en aquest cas en particular, per la informació que ha sortit a la premsa, probablement, a més d'agressor sexual, té altres components que el fan una persona d'un historial violent i antisocial important. Perquè, almenys per la informació que s'ha anat distribuint, clar, jo el cas a fons i en particular no el conec, però s'ha parlat de que va tenir una acusació per un intent d'assassinat dins de la presó i tenir un historial delictiu molt llarg, molt llarg. Potser l'element més important en aquest cas particular és justament aquesta llarga història de conducta antisocial i delictiva que comença pel que es diu a l'adolescència o inclús abans. Aquest és un dels grans elements predictors de la reincidència i que fan que aquesta persona tingui, d'una manera psicològica, doncs, uns trets de personalitat i un conjunt d'actituds i creences que justifiquen aquest comportament o que, si més no, no impedeixen que ho faci quan les oportunitats se li presten, no? Llavors, aquest seria una mica, fet d'una manera breu, el perfil ràpid de la personalitat d'un agressor i d'un agressor que, a més, té components de delinqüent sexual, perquè aquest, jo crec que hi ha una combinació intensa de molts factors de risc.
Quan això... Clar, molta gent ens preguntàvem aquí les institucions, és a dir, què pot fer les institucions per evitar aquesta mena de reincidència d'aquests agressors en potència quan ja han complert la seva sentència?
La primera cosa important, jo entenc que és no delegar tota la responsabilitat exclusiva en el pas pel sistema penitenciari. Aquest forma part, ara ho sabem més que mai, una part del tractament. És a dir, possiblement aquesta persona requereixi recursos, el que en diem postpenitenciaris, una vegada hagi passat pel que és l'internament, que en aquest cas ha sigut molt llarg i, a més, aquí sí que legalment hi ha uns límits que té que veure en el moment en què ell va delinquir i en el moment en què li van aplicar, pues, el codi penal que en aquell moment existia, no? I això, pues, per exemple, va evitar o no va poder incloure el que en diem la llibertat vigilada, que si hagués comès el delicte igual ara farà 5 o 7 anys, ja estava incorporat en la legislació. De fet, la llibertat vigilada pels agressors sexuals va ser una iniciativa feta a Catalunya per la Comissió Mena fa molts anys i es va incorporar al Codi Penal, però es va posar en marxa el 2015. I aquest senyor havia estat condemnat molt abans, no? Llavors, aquest recurs, que és una mesura postpenitenciària, que és la llibertat vigilada, faculta a tenir una sèrie de mesures de seguretat o de control, que en aquest cas no es poden aplicar.
Molt bé. No és una última pregunta. La majoria d'agressors sexuals aconsegueixen rehabilitar-se o casos com l'agressor de Lleida són habituals?
Les dues coses són veritat. És a dir, hi ha molts delinqüents sexuals, la gran majoria, que més que rehabilitar-se, ara en diem no reincideixen, perquè no és exactament el mateix concepte. Quan parlem de rehabilitació, parlem d'un concepte molt integral, molt gran, no? Que la persona, entre cometes, pues té un treball, una família... La preocupació fonamental és que tornin a reincidir. I la gran majoria d'agressors sexuals no tornen a reincidir. Però casos com aquest, en particular, que han sortit de la presó amb aquesta categorització d'alt risc de reincidència, justament és perquè combina unes característiques que el fan un d'aquests grups o d'aquests casos que requereixen molta, molta atenció. I realment a Catalunya ha fet uns passos molt avançats. De fet, a Catalunya existeix un programa que es diu un programa Cercles, Cercles d'Ajuda, que és un programa comunitari per a aquests tipus de casos. Però sempre ens trobem amb un escull, i és que qualsevol tipus d'intervenció, i sentit al final de la tertúlia que parlàveu d'intervencions de tipus farmacològic, etc., sempre han de ser autoritzades i acceptades voluntàriament per la persona. I justament molts d'aquests que tenen aquest perfil neguen inclús haver fet certes coses que hi ha moltes evidències. Per tant, tenen una actitud molt poc favorable a acceptar aquestes propostes. I això és una mica la combinació, no?, que provoca justament, doncs, que tinguem una preocupació en aquests casos, que, repeteixo, no són molt, molt freqüents, però hi ha un determinat percentatge i, bueno, és la part que preocupa en última instància.
Antoni Andrés Puy, és director del Màster en Psicologia Criminal i Forense de la Universitat de Barcelona i catedràtic de Psicologia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia. Bon dia.